Radio Vilafranca. Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Aquest català al carrer d'avui dimarts serà molt teatrero. Ara descobrireu per què. Saludem primer la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
La Teresa acostuma a estar sola aquí a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca. Som totes dues,
sí.
Però avui hem fet ple.
Sí, avui vinc molt ben acompanyada.
Avui vens molt ben acompanyada de professionals del teatre que estan a punt d'estrenar obra.
Professionals, no sé, no goso dir-ho, però gairebé, eh?
Aquest és sí. El senyor director. Ara us els presentem.
Molt bé.
Qui són?
Doncs a veure, avui venen membres del grup CNL Teatre, que també... Ara es diu, han afegit el nom de Batec, anem modificant una mica el nom. Inicialment es deia així, CNL Teatre. És un grup que està format per voluntaris i aprenents del programa del Voluntariat per la Llengua del Consorci, que ja en parlo sovint d'aquest programa, i també a vegades també s'hi afegeixen alumnes dels cursos de català. I bé, és un grup doncs, que nosaltres, el centre es va iniciar com a activitat complementària de les que oferim el voluntariat, perquè sempre va bé doncs, que es puguin fer altres activitats, conèixer altres àmbits, per ajudar doncs, a practicar més és la llengua oral. Va començar ja cap a l'any 2018, primer només es feia el servei de Vilanova, que també forma part del mateix centre, després s'hi va afegir el servei de Vilafranca, ja fa uns anys que han anat funcionant primer conjuntament i aquest any, doncs, ara us ho explicaran, però hem organitzat la representació, diguéssim, com de final... Diem final de curs perquè la fem una mica més tard, però bé, és com a final de curs, doncs, només amb el grup de Vilafranca sol. És una activitat, això que deia, complementària, perquè ens sembla que és una molt bona manera de practicar la llengua oral. Perquè els aprenents i alumnes doncs, sí que poden practicar una hora a la setmana amb el voluntari que tenen i parlar, però posar-se a dalt d'un escenari i parlar de cara a un públic doncs, també és una bona manera de practicar aquesta llengua oral. Per tant, és un grup de teatre amb una característica molt especial que el fa diferent d'altres grups que tenen persones catalanoparlants que tenen el català com a primera llengua conjuntament amb persones aprenents que l'estan aprenent i que han de practicar. I això sí que també ells ho tenen molt present i respecten molt doncs, que estigui compensat el que són voluntaris i aprenents, que no hi hagi més d'uns que dels altres i això permeti doncs, col·laborar i ens explicaran això que l'enriquiment que també representa per ells, no? Per les dues bandes.
I representant CNL Teatre / Batec amb V-, ens acompanya el seu director, l'Albert Claramunt. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Joan Casanelles, un actor veterà i voluntari de la llengua. Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Carolina Montealegre, actriu i aprenenta. Benvinguda.
Bon dia.
Aquell que respeig que feies, Albert, quan he parlat de professionals...
Sí, perquè... bé, bon dia a tothom, sobretot als oients... sí, perquè un dels meus professors de teatre, que n'he tingut uns quants i boníssims, per això he après alguna cosa d'interpretació i d'improvisació, doncs un dia va deixar anar una de les seves frases lapidàries, que era que professional no s'és perquè es cobra, sinó perquè t'ho planteges molt seriosament, perquè l'important és que el públic vegi els personatges, vegi l'obra... gaudeixi o pateixi amb l'obra. I, per tant, la professionalitat és això. Diguem, es pot ser molt amateur i, en canvi, ser absolutament professional i tenir-ho per la mà i patir-ho, perquè es pateix estones, però fer-ho. I es pot ser molt professional, que tots n'hem conegut alguns, fins i tot els hem vist per televisió, pel que sigui, penses, home, ves, potser no n'hi ha per tant.
En aquest sentit, us considereu professionals, Carolina, Joan?
Bueno, aviam, si parteixes de la base del plantejament del treball i de la dedicació, doncs sí, és evident que sí. Hi ha un plantejament seriós i una responsabilitat i una feina a l'hora de doncs, de fer els assajos i d'estar doncs, pel que s'ha d'estar.
Sí, també tindrà compromís, no?, per el grup i per el que estem fent. Crec que sí, des d'aquest
punt de vista,
pues sí que anem en aquest camí.
Albert, des de que has agafat les regnes, impera la improvisació?
Ha imperat al principi la improvisació. Per què? Perquè abans ho portava una altra persona d'una manera que jo no ho hauria portat, i ho deixem aquí. I aleshores, quan vaig entrar jo, que una persona del grup m'ho va preguntar, una persona del grup, que bueno, a més és la meva parella, va preguntar si jo seria capaç de fer-ho, i jo vaig dir que encantat de tornar al Penedès i encantat de poder posar en marxa la meva formació, sobretot amb un grup així tan divers i tan curiós. I aleshores, doncs, vaig canviar, crec, bastant o molt la dinàmica i vaig començar a plantejar, que abans us ho comentava fora de micro, els hi vaig dir, farem moltes coses a partir de la improvisació. Se'm van espantar una miqueta.
Normal.
I em van dir que no serien capaços. Ara és al revés. Ara a vegades m'improvisen tant que hi ha vegades que he de començar a frenar una mica el tema. Però han après moltíssim, són un grup molt esforçat. Hem tingut de tot, perquè hem tingut problemes de feina, com tothom, físics, de salut, començant des de l'últim que ha vingut i acabant pel director. Coses a vegades complicadetes que ens han fet endarrerir l'obra final, perquè si no l'hauríem d'haver estrenat al maig. Però el maig no estava preparada, aleshores jo els hi vaig dir molt clarament, dic, nois, dic, no, per portar-la així no la portarem així. Per tant, ara estem assajant, per exemple, un pla ja... anava a dir molt bèstia, però sí, diria molt bèstia.
Molt intens, perquè estreneu el dissabte de la setmana vinent.
Sí, estrenem el dissabte de la setmana vinent, i aleshores hem assajat pràcticament tot el juliol, fora de temps i fora de campanya, i estem estrenant ara cada dissabte del mes de setembre. Penseu que el dissabte passat vam anar a La Bleda, que és un dels molts llocs que ens han ofert un escenari, perquè assajar sense un escenari real és molt complicat, tot i que l'escorxador ens ho han posat molt fàcil, i des d'aquí agraeixo a la gent de cultura el seu suport, però clar, és molt millor assajar en un teatre. Penseu que, per exemple, dissabte passat vam fer 7 hores d'assaig. 3 hores al matí, 3 hores i mitja a la tarda.
Doncs així ens refermem que són uns professionals.
Exacte, ho són. I arriba la professionalitat.
Ho són. I més penseu que, aviam, clar, és que no ho hem dit fins ara, però aquest grup, que al principi, quan fa molts anys va començar, eren 4, actualment, enguany, són 14.
Clar, en aquell moment, com que era poca gent, per això es va fer una mena de grup conjunt entre Vilanova i Vilafranca, però clar, això ha anat a més. Les obres cada vegada tenen més entitat. Abans es va començar com una mena d'esquetxos així curtets, però ara ja són obres encara i ulls escrites expressament, són guions originals. Per tant, i això ja requereix més durada, i per això les representacions finals doncs, també s'han fet per separat, Vilafranca i Vilanova.
Carolina, sí. Com ho porteu? Estem a 10 dies mal comptats de l'estrena, el dissabte 4 d'octubre, al Fòrum Verge Balaguer de Vilafranca.
Pues una mica nerviós, perquè és un repte parlar amb una llengua que no és la teva, i també fer una interpretació que mai havies fet, perquè la majoria dels aprenents que estem no havien fet mai teatre, la majoria, no? Hi ha alguns que sí, però unes altres que no. Llavors, crec que és un doble esforç, perquè també agafar els matisos que té la llengua i el que vol dir alguna frase o això, pues també. Però estem contents.
Ah, perdó, aquí penseu que és un grup on hi ha molts voluntaris per la llengua, per tant, evidentment, catalans d'origen o de fa molts anys, però Les aprenentes, dic les aprenentes, perquè homes aprenents no en venen. Per cert, homes que esteu estudiant català, feu el favor de venir, us ho passareu molt bé. I necessitem encara més gent. Però vull, penseu que en aquest cas i enguany les aprenentes són de 6 països diferents. Poca broma. Colòmbia, República Dominicana, Argentina, Mèxic, Ucraïna... Qui em deixo? Em deixo algú més.
Carolina, d'on ets tu?
De Colòmbia.
De Colòmbia.
Sí.
Em sembla que no.
Em sembla que no em deixo cap país, no?
Abans estava la d'Equador, també, una xica.
Ah, exacte. Sí, hi havia una noia d'Equador que, vull dir, bueno, per temes familiars, perquè el que s'acostuma a passar, doncs, vull dir, no he pogut seguir el ritme i tal. Aleshores, tenim suport, a més d'un tècnic que ja havia treballat amb el grup els anys anteriors, que no és de Vilafranca, vull dir, al revés, que viu a Martorell, però vull dir que és molt bo i sobretot molt intuïtiu i és un home de teatre. Ell diu que no, però mentida.
També és un professional.
Mentida, sí, sí, aquest és un professional i ell és el que ens prepara els àudios i coses d'aquestes, perquè a més hi ha àudios, hi ha sorpresetes, hi ha alguna musiqueta.
Però escolta, expliqueu una mica de què va l'obra.
No? Ho farem d'aquí una estoneta.
Va, vinga.
Presentarem Quina parentela. Ara passen un parell de minuts d'un quart de 12. Comença el concurs del Català al carrer, que sabem que les oients frisen per trucar al 938-27-26-26. Teresa, llença'ns idees perquè puguin trucar.
Sí, jo us dic tres paraules, tres preguntes, i així es podeu triar. I em dieu, doncs, dins de les tres opcions que proposi, doncs, quina creieu que és la resposta, és la mecànica que fem aquest curs. Avui el tema hem deixat els aliments i va relacionat més amb la ciutat, el poble, les zones urbanes, eh? A veure, la primera. Què vol dir desnonar? Aquesta paraula, desnonar, que l'hem sentit bastant i jo crec que es pot saber quin és el significat. 1. Despertar la població amb una alarma. 2. Obligar a deixar el pis quan no es pot pagar el lloguer o la hipoteca. O 3. Prohibir de fer alguna cosa a través d'un ban municipal. Què vol dir desnonar? Tenim aquestes tres opcions. Una altra. Què vol dir fer-se un garbuix? Aquesta paraula que sona així tan bonica, garbuix. 1. Malversar uns diners públics. 2. Fer una bona col·lecta. O 3. Fer-se un embolic. Què vol dir fer-se un garbuix? I la tercera, que deixo anar amb una paraula així, que ja també és d'aquestes que comença a estar una mica en desús. D'on podem treure una llamborda? Va, a veure qui li sona aquesta paraula, llamborda. 1. D'un carrer empedrat. 2. D'un camí que passa per una zona rocosa. O 3. Del llit d'un riu, per allà on passa l'aigua. D'on podem treure una llamborda? A veure si us sona què és una llamborda.
Si voleu concursar, truqueu-nos al 938-27-26-26 i tant si l'encerteu com si no ho feu. Us donem número pel sorteig que farem a 12:15 d'un llibre infantil, d'un àlbum il·lustrat, que es diu Bungi, la petita koala, i que, en realitat, és una adaptació d'una història de Festuc Teatre. L'ha adaptat el Pep Molís i l'ha il·lustrat la vilafranquina Anna Mungay. Una delícia que avui sortejarem. Sona el telèfon i la primera avui és l'Assumpta. Bon dia.
Hola, bon dia.
Assumpta, pots triar. Ai, abaixa una miqueta la ràdio, si no, no hi haurà manera.
Una altra habitació. Bé, mira, l'última mateixa. Em sembla que les has fet totes tres, però bueno, l'última ve d'un carrer empedrat.
La llamborda, exacte. La llamborda, que diem d'on es pot treure, és d'un carrer empedrat, perquè una llamborda és una pedra molt gran, plana, que serveix doncs, per pavimentar. Que ara no sé, aquest tipus de pedres que es posen ara als paviments moderns, no sé si també se'n diuen llambordes o no, però suposo,
no ho sé.
Suposo que sí, perquè és això. De fet, la definició és una pedra gran i plana, que va bé doncs, per pavimentar. Molt bé,
molt bé,
llamborda, perfecte.
Felicitats, Assumpta.
Gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Bon dimarts.
Vinga, adéu, bon dia.
Adéu-siau. I ara ens queda garbuix i desnonar.
Desnonar, també.
Desnonar, malauradament, ens hi havíem acostumat durant una època a escoltar-la cada setmana. Per sort, s'ha frenat.
Per això, així com deia que llamborda o garbuix potser són paraules més en desús, desnonar és una paraula més aviat més moderna, sobretot perquè s'ha utilitzat molt i perquè durant molt temps s'ha fet servir la paraula en castellà o catalanitzada, que era desaucio, i de desaucio dèiem desauci, però ara tenim aquesta forma que ja sabem quina és la bona.
Hi ha ganes de concurs, hi ha un parell de trucades en espera. Anirem per ordre. Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 2.
Moltes gràcies.
I quina paraula et fa gràcia?
Tant me fa una com l'altra.
Tria, tu.
Comencem per la primera.
Bueno, això que has d'abandonar el pis.
Exacte.
O la casa o el que sigui, si no pagues.
Molt bé, sí, desdonar és això que passa, que vol dir, de fet, segons el diccionari, és donar comiat o la casa, però és una manera de donar comiat una mica no gaire agradable.
Yeah.
Però bé, la definició és aquesta, que per tant també es pot dir, i també es fa en el cas d'algun malalt, a vegades diem que un metge ha desnonat un malalt, que vol dir que ja no es pot curar, que és una malaltia incurable, llavors això també hi ha aquesta paraula que és desnonar. Si hi ha temps, explico una mica d'on ve.
Puc dir una tonteria d'això?
I tant,
una bestiesa.
Una bestiesa de les meves. Si més o menys ho adaptéssim a l'italià, seria treure la nona, per tant, la iaia de casa.
Va, ja per Déu.
Sí, l'origen no és aquest, però a vegades coincideix amb això, eh? Sí,
ja,
sí.
Ja.
Mercè, gràcies per la trucada i que tinguis sort amb aquest 2.
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Adéu. I ara saludem l'Àngela, amb el 3. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Fantàstic. Bé. Escolta, només et queda garbuix. Sí. Va bé?
Ai, és que no, em sembla que no.
Doncs va, la Teresa...
Et torno a dir les 3 opcions.
Sí, jo opcions, sí.
Va. Què vol dir garbuix? Malversar uns diners públics? O fer una bona col·lecta? O fer-se un embolic?
Jo crec que és la tercera.
Ah, exacte, veus com ho sabies. Podem dir embolic, que potser és una paraula més habitual, però també podem dir fer un garbuix, embolicar una cosa. Per exemple, quan parlem a vegades ens emboliquem, doncs m'he fet un garbuix amb la llengua, doncs això també pot passar. I en canvi això de malversar diners seria un desfalc, és una altra cosa, no té res a veure.
Sí.
Molt bé.
Felicitats, gràcies. Àngela. Sort.
Gràcies.
Bon dia.
Mira, bon dia. Avui era aprens... Tres paraules, no?
Ah, totes tres?
Exacte.
Sí, no les coneguia.
Aprofiteu per aprendre. No us deixem concursar. No.
A més, hi ha una trucada que s'espera. Montse, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el 4, però no tens definició.
No.
Bé, però jo ara te'n dic un parell i pots triar i tot, que segur que la sabràs. A veure, qui és un hostatge? Hostatge, així, escrit sense H, Hostatge. 1. Una persona allotjada en un hostal. O 2. Una persona capturada en un segrest. O 3. Una persona que té llogaters. Qui és un hostatge? Ja no vols triar que te'n digui cap més, eh? Ja vas directe.
No cal.
Doncs digues.
La segona opció.
La segona. Una persona segrestada que han capturat en un segrest és un hostatge. A vegades hi ha aquesta confusió amb hoste, que és la persona que està allotjada en un hostal o en un hotel o en un lloc que no és casa seva. Això és un hoste. Sí. I en el cas d'hoste s'escriu amb H al davant i, en canvi, hostatge, tot i que si pugui semblar una mica, doncs s'escriu sense H. Hi ha una mica de confusió amb aquestes dues paraules.
Avui de traca i mocador, totes encertant a la primera. Gràcies, Montse, felicitats.
Molt bé.
Adéu.
Bon
adéu, adéu. Adéu.
I l'última trucada, perquè volem explicar una miqueta l'estrena de quina parentela. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5 i ara la Teresa et proposa una definició. Escolta atentament.
Tot l'endivinada, jo sé una sabata que no l'endivinaré.
No, ja veuràs com sí. Per aquesta paraula segur que et sona. Mira, quin d'aquests personatges que et diré és un pòtol? Un pòtol,
Un pòtol?
Sí, mira, pot ser, 1, un venedor ambulant de pots i olles, o 2, un foraster que no parla la llengua d'un lloc, o 3, un adolescent que fa el gandul.
el pot.
Tant si és adolescent com si és més... Com si no, oi?
Com si té 80.
Ah, exacte, també n'hi ha. Doncs sí, un pòtol és una persona gandula, segons el diccionari, que vagabundeja, que fa el vagabund, que viu en la misèria, això ja seria una mica més extrem, i a vegades ho fem servir més en aquest sentit. Doncs...
De vegades ja n'hi ha, d'aquestes, pobrets.
També. Però així, col·loquialment, potser el fem servir més amb això, quan algú és gandul, que treballa poc, que no té feina, no, ni en busca, i que s'ha d'espavilar.
Veus com l'has encertada, dona?
Molt bé.
Totes de traca i mocador, totes cinc. Sort amb aquest número 5, Paquita, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A reveure.
Adéu.
Falten 4 minuts per 11:45. Al final sortejarem el llibre. I ara, Carolina, Joan, expliqueu-nos... De què tracta Quina parentela? Fins on pugueu explicar?
Va.
Bueno, aviam. Quina parentela, doncs, és la preparació i els fets, doncs, d'un casament o d'una boda. I, evidentment, allà, doncs, hi passa de tot. De tot i més.
No és un casament així, és habitual, no?, diguéssim.
O sí.
O sí.
O sí. Sí, perquè, aviam, m'imagino que alguns de vosaltres igual us heu casat.
Pot ser.
Us heu casat fins i tot més d'una vegada, o de dues o de tres, perquè jo conec gent que havia passat, i ho fan. Són feliços, almenys ho intenten. A les bodes passa de tot, passa de tot. Hi ha el que s'ho passa molt bé, el que li apreten les sabates... el que està empipat perquè l'han posat en una taula amb gent que no hi cau bé, la família que sembla que teòricament es porten molt bé i s'estimen molt, però resulta que no, els que es coneixen o fan veure que no es coneixen i resulta que tenen històries antigues, paral·leles i de tot això. I, per tant, de tot aquest garbuix, recuperant la paraula de la Teresa, doncs hi ha tot un seguit d'enrenous. Podríem dir que Quina parentela és una mena de vodevil. Per què? Perquè hi ha personatges molt diversos, hi ha personatges fins i tot que semblen dobles, que a vegades s'entenen, a vegades no s'entenen, a vegades es discuteixen, a vegades fins i tot poden tenir algun petit perill, menjant o bevent molt, que això diuen que no passa mai a les bodes, que la gent beu molt o menja molt, però no és cert, la gent menja molt i beu molt.
Carolina, quin paper fas tu?
Jo...
El seu és molt bo.
El meu paper és una mica intrigant, no?
Intriga també.
Sí.
Bueno, és que hi ha de tot.
I bueno...
Com es diu la teva...
Diana.
Ets la Diana.
Soc la Diana i té molts secrets. I a mesura... Bueno,
a mesura
que es va... evolucionant la trama, pues ella va descobrir alguns secrets en la boda.
Llavors... Ara esteu assajant intensament.
Molt.
Quan serà l'estrena de Quina parentela? Quan i on?
Mira, 4 d'octubre, ho dic perquè les senyores que han participat en el concurs, com que veig que estimen molt la nostra llengua com nosaltres, doncs vull dir, sobretot, que s'ho apuntin i que vinguin. Penseu que, a part de que us farà pensar l'obra, perquè té algun punt de crítica social, que a mi m'agrada posar-la, jo crec que riuran bastant i se sorprendran. Per tant, el 4 d'octubre, 6 de la tarda, us esperem al Fòrum Verge Balaguer, a Vilafranca, i el 5, a la mateixa hora, a les 6 de la tarda, al Centre Social o Cultural de la Bleda.
I encara anireu a Gelida, també.
I el dia 11 a Gelida, però això ja en parlarem més endavant.
Com poden comprar entrades, Teresa?
Ah, explica les entrades, com funciona.
Bé, en principi no es compraran entrades. Per tant, imagineu-vos, és un
ben
xollo.
Ben fàcil, eh?
No sé si en català es diu xollo ara, perquè igual he fotut la pota, però és igual. Farem taquilla inversa. Per tant, la gent que estigui molt contenta, que esperem que estiguin les 250 persones que vinguin, com a mínim, doncs podran aportar perquè s'ha doncs, de pagar el tècnic, etc.
Albert, Joan i Carolina, moltes gràcies per haver vingut avui. Molta merda amb aquesta estrena de La parentela el dia 4 d'octubre. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I ens descuidàvem del llibre. És per l'Àngela. número 3, Àngela, has guanyat Bungie i la petita koala.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Recollim l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Bisbal del Penedès projecta un centre de noves oportunitats de formació professional. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha anunciat el projecte de crear un nou centre de noves oportunitats pensat per oferir formació professional per a aquells joves que no han completat l'ESO, així com formació dual especialitzada i formació ocupacional. Les converses amb la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat ja estan en marxa. L'objectiu és frenar l'abandonament escolar i respondre a la necessitat creixent de professionals al territori, especialment arran de l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. El centre està previst que s'ubiqui a la zona d'equipaments del nou polígon industrial aprovat pel consistori. Aquesta infraestructura es finançarà amb els ingressos derivats de la urbanització d'aquest polígon. L'Ajuntament subratlla que el centre no només facilitarà una sortida acadèmica per a joves en risc d'exclusió, sinó que oferirà recursos professionals i acadèmics útils per a qualsevol persona que vulgui millorar la seva situació laboral. Aquest dimecres tindrà lloc una manifestació en solidaritat amb Palestina a Vilafranca. La plataforma Penedès per la Pau al Món ha organitzat una concentració i posterior manifestació de suport a Palestina que es durà a terme demà a partir de les 7 de la tarda. La concentració es fa a la plaça de la Vila i posteriorment s'iniciarà una manifestació amb un recorregut que passarà pels carrers de la Cort i de la Parellada, les Rambles de Nostra Senyora i de Sant Francesc, per tornar al carrer de la Cort i a la plaça de la Vila. La manifestació, amb el lema "No suportem més aquest genocidi", té el suport de l'Ajuntament, el PSC, Esquerra Republicana i Vilafranca en Comú, i tindrà pilars dels Castellers de Vilafranca, els Xicots i els Falcons. S'inicien els tallers gratuïts d'estimulació cognitiva a Olèrdola. Aquest curs, els tallers d'estimulació cognitiva, compten amb una trentena d'inscrits entre els participants de Moja, Sant Pere Molanta i Sant Miquel d'Olèrdola, convertint-se en una de les activitats amb més èxit dins el programa de dinamització de la gent gran als casals d'avis d'Olèrdola. Des del 2022, cada setmana la terapeuta ocupacional Cèlia Carbó condueix unes sessions dirigides a la gent gran on es treballa la memòria, l'atenció, el llenguatge, el càlcul i altres funcions cognitives a través d'exercicis pràctics i dinàmics. Gràcies al suport de l'Ajuntament d'Olèrdola, els tallers són gratuïts. Les sessions es fan els dimecres al matí a Moja i a Sant Pere Molanta i els dimecres per la tarda a Sant Miquel. Per més informació sobre els tallers d'estimulació cognitiva, es pot trucar al telèfon 680 15 88 70. I aquest diumenge arriba l'hora del jazz a Vilafranca amb Bruc Trio i Diana Palau. Aquest setembre arriba la 35a edició de l'Hora del Jazz, el festival que fa memòria de l'històric pianista Tete Montoliu, torna a fer parada a Vilafranca per 19è any consecutiu. Aquest cop ho fa amb un concert a l'hora del vermut i en un espai a l'aire lliure. El concert tindrà lloc aquest diumenge a 1:45 del migdia a la plaça Jaume I.
Penedès en xarxa.
Amb humor, comencem a explicar novetats a les pantalles. I és que Bruno Oro i Clara Segura tornen avui a 3CAT amb Vinagreta. La plataforma 3CAT s'omplirà de nostàlgia i humor social aquest dimarts amb l'estrena dels primers 4 episodis de Vinagreta. La sèrie recupera l'humor irreverent de Vinagre, amb Bruno Oro i Clara Segura, en una nova etapa que actualitza els personatges i els temes d'un format que va néixer el 2008 i va marcar una època a la televisió catalana. Vinagreta, que tindrà 8 episodis de 30 minuts, dels quals els 4 últims estaran disponibles el 30 de setembre, sona així.
No importa que esté aquí mi hijito, ¿verdad? Una verdad y dos mentirijillas. Nunca me he hecho un blanqueamiento anal. A veces he tenido sueños tórridos con Llofra, mi bombero de la fallada de Enllorda. Nunca he vomitado dentro de mi Luisby.
¡Esta!
Cállate.
Una veritat i dos gin tònics, champions. Una vegada vaig anar amb bus. He braçat més vegades el meu Maserati que el meu pare. Crec que els diners no compren la felicitat.
Esto es buenísimo. Esto me hacía tanto tiempo que no había un chiste. No te importa que esté aquí mi hijito, ¿verdad? Una verdad y dos mentirijillas. Nunca me he hecho un blanqueamiento anal. A veces he tenido sueños tórridos con Llofra, mi bombero de la fallada de Enllorda. Nunca he vomitado dentro de mi...
Així sona aquest humor irreverent de Vinagre. Tornen el Bruno Oro i la Clara Segura a partir d'aquest mateix dimarts. I seguim a 3CAT amb una novetat que encara es farà esperar una mica. Es diu Gènesi, s'ha presentat aquesta setmana i és una futura sèrie de ficció sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià que va situar la cuina catalana al món. S'emetrà el 2026 i està basada en fets reals, però amb llicències dramàtiques que amaguen secrets desconeguts. Aquesta coproducció de 3CAT, amb l'impuls de la Generalitat, narra la revolució gastronòmica que Ferran Adrià va iniciar al Bulli i que arriba fins als nostres dies. Gènesi serà una sèrie de 6 capítols que neix amb una marcadíssima ambició internacional per tal de mostrar la gastronomia i la creativitat catalana al món.
Marisco Recio, no. A partir de ahora será Mariscos Escobar.
¡Me cago en...!
¿Qué pasa, chavales? Ya está aquí de vos.
¡Hijo puta!
Vecinos, decidido. Martín va a ser el presidente.
Uy, mira, ya está aquí mi inquilina.
Pero si esa vivía en Monte Pinar.
Ah, pues no la he conocido yo.
Claro, porque te perdiste 8 temporadas.
Venía a saludar a la vecina.
¿Tú también vives aquí?
Do you want to play with Auntie Margaret?
És una de les sèries més longeves i porta novetats, i és que La que sea vecina retallarà la durada dels nous capítols. Mentre s'estan ultimant els retocs de la temporada 16 de la sèrie, ho heu escoltat bé, 16, el rodatge de la qual va acabar aquest juliol, la seva creadora, la Laura Caballero, ha confirmat aquest important canvi que molts espectadors reclamaven des de feia temps. L'exitosa comèdia de Telecinco i Amazon Prime Video pertanyia a la vella escola, en aquest sentit, i cadascun dels seus episodis tenen una durada de 90 minuts aproximadament, una xifra que la posiciona com una rara avis dins el mercat actual on es prioritzen històries cada vegada més curtes. Però això està a punt de canviar. Els 8 capítols de la temporada 16 de La que se avecina tindran una durada de 35 a 50 minuts. I ara ens submergim en les sèries que s'estrenen aquesta setmana a les pantalles de les plataformes. Dimecres, Amazon Prime Video, arriba Hotel Costiera, una comèdia lleugera amb molt de misteri i petites dosis d'acció liderada per Jesse Williams. Potser el nom no us diu res, però si us expliquem que va interpretar durant 15 anys el conegut doctor Avery d'Anatomia de Grey, i que ara es posa al capdavant d'aquest projecte com a cap visible al costat d'Alejandra Onieva. Aquesta és la trama d'Hotel Costiera. Un ex-mariner italo-americà torna a Itàlia per treballar en un luxós hotel situat a la costa de Positano. A simple vista, la seva feina sembla senzilla: atendre hostes acomodats, satisfer els seus luxes i capricis, però la desaparició d'Alice, la filla del propietari de l'hotel, converteix l'estada en una investigació personal. Drama, suspens i secrets familiars a Hotel Costiera. You got what I
need. Hi there. Just a little spun around. You speak American.
Tú dobres ser secretario.
What did you, huh?
I am at a bit of a personal and professional crossroads, if I'm being honest.
Where is she?
Who is this?
Danny DeLuca. He takes care of my guests.
A concierge?
Something like that, yeah.
You are in good hands.
Els actors Jesse Williams, Maria Chiara Gianetta i Sam Hygaard encapçalen el repartiment d'aquesta ficció amb elements de comèdia, suspens i acció. És Hotel Costiera, que tindreu a Amazon Prime Video a partir d'aquest dimecres. També aquest dimecres, a la plataforma HBO Max, Pubertat. Letícia Dolera es consolida com a creadora i directora amb aquesta sèrie que reflexiona sobre l'impacte d'una agressió sexual. Són 6 episodis que retraten amb cruesa i sensibilitat com l'harmonia d'una comunitat es trenca després d'una denúncia d'agressió sexual publicada a les xarxes socials. El que comença com un assenyalament digital desencadena una espiral de tensions, dubtes i divisions entre veïns, amics i famílies, obligant tothom a posicionar-se.
¿Sabes por qué estamos hoy aquí?
¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual?
Ya, pero es que todo esto es un error.
¿Un error de quién?
¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan?
Nos invitan a hacer botellón.
¿Qué?
¿En serio?
No recuerdo cómo se hizo de día.
Yo no pienso tratar a mi hijo como culpable de un rumor que se ha inventado una niña.
Ser madre es una mierda.
Pues veamos el vídeo.
Ha habido una denuncia. Tendréis que acompañarme.
¿Pero tú qué quieres que explique?
A un chaval de 14 años lo pueden imputar.
Son niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando.
Creada i dirigida per Letícia Dolera, que també actua juntament amb Xavi Sáez, Carla Quílez, Vicky Peña i Betsy Túrnez, la minissèrie s'endinsa en els dilemes de l'adolescència, el poder de les eines virtuals i les cicatrius que deixa el silenci. Pubertat veurà la llum aquest dimecres a HBO Max i més endavant la tindrem al 3CAT. També dimecres, dia que coincideixen moltes estrenes, a Netflix arriba La Huésped. Netflix estrena un thriller colombià que combina el drama i el suspens psicològic i eròtic. Amb Laura Londoño, encapçalant el seu repartiment, assistim a una aposta de ficció de la qual diuen que se'n parlarà molt. La trama és aquesta, una parella que està a punt de divorciar-se després d'una infidelitat decideix donar-se una última oportunitat. Però l'arribada d'una dona misteriosa a les seves vides ho trasbalsa tot. Secrets, tensions i un perill latent que amenaça de desfer qualsevol intent de reconciliació. Un thriller emocional carregat de girs inesperats, creat per Lina Maria Uribe i Darío Vanegas, amb Carmen Villalobos, Laura Londoño i Jason Day en els papers principals.
Nunca más te vuelvo a fallar.
¿Quién es?
¿Sonia?
¿Tú cómo llegaste hasta aquí?
Eres una chelista muy famosa.
Tú me has hablado de ella. Es que todo ha sido tan extraño. ¿Tú crees que Silvia la trajo para probarme?
Es el lugar al que fuimos, donde caminas horas y horas, terminas descubriendo una cantidad de cosas que tú ni siquiera conocías de ti mismo. Eres huésped,
ya estoy adentro.
Esta es tu oportunidad.
Al llarg dels seus 20 capítols, La huésped explora els límits entre el desig prohibit, la venjança i la destrucció, desafiant etiquetes i tota mena de moralismes. Una bona barreja de drama i suspens psicològic i eròtic que teniu a Netflix a partir d'aquest dimecres. a Netflix, dijous, arriba Incontrolables. És una d'aquelles minissèries que, pel que es pot veure al seu tràiler, té tots els ingredients perquè marqui un abans i un després. I és que si unim Toni Collette a un paper aterridor, el resultat és pura màgia. Incontrolables passa a la localitat de Tall Pines, aparentment un recés de pau, on hi ha una prestigiosa acadèmia per a la rehabilitació de joves conflictius. Aquest és l'escenari central d'aquesta minissèrie que reuneix diversos actors de primer nivell, com Toni Collette, Mae Martin o Sarah Gaydon al capdavant. La institució, dirigida a mà ferma per Collette, es presenta com la solució definitiva perquè aquests adolescents es reintegrin a la societat. Tot i així, la façana de perfecció comença a esquerdar-se de forma irreversible. La trama fa un gir total quan un dels interns aconsegueix escapar del centre i contacta amb un agent de la policia local explicant els pertorbadors i poc ortodoxos mètodes terapèutics que la directora aplica. El que semblava un refugi idíl·lic es transforma en el nucli d'una intriga molt més fosca, obligant la policia i els que l'envolten a indagar en secrets que molts prefereixen mantenir ocults.
En los valles y colinas hay un lugar donde su adolescente puede crecer y prosperar. Me llamo Evelyn Wade, consejera juvenil principal aquí. En la Academia Tall Pines utilizamos técnicas terapéuticas innovadoras.
¡No, no!
Para resolver el problema de la adolescencia.
Regresar a tu pequeño pueblo natal no era parte de nuestro plan.
Nos merecemos esto.
Y a nuestro bebé.
¡Stop Pines! Aquí no pasan muchas cosas.
¡Oh! Hay un menor sin identificar.
No puedo regresar.
Cuando fuiste a la academia, ¿qué tan intensa era?
A Evelyn le gusta estar involucrada. One more night
without sleeping. ¿Tienes preguntas? Espero que ver lo que hacemos te ayude.
¿Exactamente hacer qué?
Autorreflexión.
Amb Toni Collette, Sarah Gaydon i Olivia Allen Lynn, aquesta minissèrie, creada per Mae Martin i dirigida per Euros Lynn, barreja thriller psicològic i drama social amb un rerefons inquietant. Es diu Incontrolables, la tindreu dijous a Netflix. Netflix va fort aquesta setmana, també dijous desembarca un hit, La Casa Guinness. De l'àmplia oferta de Netflix, aquests dies sobresurt la nova sèrie del creador de Peaky Blinders, La Casa Guinness. La sèrie és una mena de Succession d'època, centrada en la família de la icònica cerveseria irlandesa. A la segona meitat del segle XIX, després de la mort de Sir Benjamin Guinness, figura clau en l'expansió de la famosa cerveseria irlandesa, els seus fills, Arthur, Edward, Anne i Ben, es veuen embolicats en una lluita pel poder que marcarà tant el seu destí personal com el futur de l'empresa. La sèrie combina el retrat íntim dels hereus amb el pes històric d'una marca que es va convertir en símbol nacional d'Irlanda i motor econòmic de la seva època. A Stephen Knight li encanten les sèries d'època i La Casa Guinness apunta que serà una de les incorporacions més interessants a la seva obra.
Dearly beloved, we are gathered here today to mourn the death of a man who brought peace and prosperity to the people of Dublin. And of course, our thoughts and prayers are most of all with Sir Benjamin Lee Guinness's four children.
We expected something. Something better than before.
I, Sir Benjamin Lee Guinness, hereby give all my brewery concerns to my two sons, Edward and Arthur, jointly and equally.
We expected something more.
I feel it wise not to burden Benjamin.
El repartiment reuneix noms molt coneguts pels fans de les sèries històriques. Anthony Boyle, Louis Partridge i Emily Fern són els tres principals hereus de Benjamin Guinness, mentre que James Norton interpreta Sean Rafferty, un personatge clau en la trama. La nova aposta de Netflix promet atrapar els amants de les sèries històriques amb un còctel d'amor prohibit, traïcions familiars, secrets ocults i ambició desmesurada. És La Casa Guinness, que arriba dijous a Netflix. I aquest dijous, Sky Showtime, Tulsa King, Sylvester Stallone, torna amb la temporada 3 de Tulsa King. La sèrie de gàngsters de Taylor Sheridan té nous desafiaments per a Dwight Manfredi, qui espera expandir el seu domini en el negoci del destil·lat de Bourbon. Per desgràcia per a ell, Robert Patrick interpreta el despòtic patriarca d'una família que fa dècades que controla el negoci i que no està disposat a cedir-lo sense plantar cara i desencadenar una guerra, si cal. Mentrestant, Dwight haurà d'afrontar altres problemes, com ara la seva voluntària col·laboració amb els federals i les sempre molestes temptatives de les altres famílies de la màfia de Nova York.
Tulsa is my home now. This distillery is a very interesting business. And we gotta know the enemy. What are you saying?
I'm a rat!
They're threatening everybody in my life. If you think you're gonna take me out, it's gonna be really difficult.
Tulsa King. Tulsa King ha tingut fins ara 3 temporades i cadascuna ha tingut una durada diferent. La primera van ser 9 capítols, la segona 10, i aquesta tercera, que arriba dijous a Sky Showtime, en té 6. El primer de tots arriba a Espanya dijous i a partir d'aquí ens espera una estrena setmanal. I aquest divendres, Apple TV Plus arriba The Seven. La plataforma de la Poma estrena The Seven, la seva nova sèrie limitada de 8 episodis, protagonitzada i produïda per Jessica Chastain. Aquesta sèrie de suspens segueix una investigadora encoberta, coneguda com The Seven, interpretada per Chastain, que s'infiltra en grups d'odi en línia amb l'objectiu de frenar extremistes nacionals abans que actuïn.
Hey, kids, come on!
What's she looking at?
She's working.
She's working? I thought this was a no-work weekend, Mom.
Good
night. It's gonna be a coordinated mass attack.
Blood will be shed.
Locked and loaded.
En el repartiment de The Seven també hi participen Namdi Asomuga, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley o Pablo Schreiber com a actor convidat. Una dada destacable és que la trama no és una ficció original, sinó que està basada en un reportatge de recerca que es va titular «És possible aturar un tiroteig massiu abans que passi?», que va publicar la periodista Andrea Stanley a la revista Cosmopolitan l'any 2019. El thriller de 8 episodis s'estrenarà globalment a Apple TV Plus amb els 2 primers capítols aquest divendres 26 de setembre, seguits d'una nova entrega cada divendres fins al 7 de novembre.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Hem comentat uns quants thrillers, històries d'època, d'humor, de tota mena, al pantalles, però ens queda una última història que els dimarts ens serveix la Lourdes.
I anem a veure si l'encerteu o no, perquè és una història curiosa, i a més d'aquí, de Catalunya. I és que hi ha un estudi de la Universitat de Girona que ha sorprès la comunitat científica amb un descobriment inesperat. Segons les conclusions dels investigadors, la Coca-Cola Light podria tenir un efecte positiu en la longevitat de les abelles. L'equip que buscava alternatives per combatre la greu mortalitat d'aquests insectes, essencials per a la pol·linització i per a l'equilibri de molts ecosistemes, va realitzar una sèrie de proves amb diferents substàncies endolcides. La sorpresa va arribar quan van comprovar que les colònies alimentades amb una barreja molt diluïda de refresc sense sucre mostraven una activitat més intensa, una millor capacitat de vol i fins i tot una esperança de vida un 23% superior a la mitjana. Els investigadors insisteixen que l'estudi encara és preliminar i que caldrà analitzar amb molta precaució els possibles efectes secundaris, però remarquen que els resultats són prometedors. De moment, alguns apicultors de les comarques gironines ja s'han interessat pel projecte i han ofert les seves instal·lacions per continuar amb els experiments.
M'has mort ara, eh?
Has visto?
Perquè pot ser que sigui certa, no dic que no, però és que em nego a reconèixer que la Coca-Cola té beneficis. No.
Sí, tens tota la raó. Tens tota la raó. És a dir, sempre s'ha dit que la Coca-Cola no és bona per la quantitat de sucre, per altres raons.
I aquell experiment que corre per xarxes,
correcte,
i que tothom ha fet.
El tema de la carn.
De la carn,
sí,
eh? Un bistec de carn.
Que la desfà.
Li tires Coca-Cola i es desfà i se'l menja.
Sí, però es veu que les abelles, no sé...
Sí, és veritat. Jo no vull que sigui veritat, però és veritat, oi?
No ho sé.
Va,
tu què creus?
Jo dic que no, perquè no vull que sigui veritat. Ara digues tu.
De veritat? Fins i tot quan faig una fake news, de veritat, m'arrossegues pel terra, Sílvia. No m'ho puc creure.
És que em nego admetre que la Coca-Cola tingui beneficis amb les pobres abelles.
És falsa.
És falsa. Visca.
És totalment falsa.
Estava preocupadíssima.
Sí, ja ho he notat, ja. No, és falsa, no aporta beneficis a les abelles, que sàpiguem. Igual estan fent algun experiment i no ho sabem. Però no, de moment no tenim constància de que la Coca-Cola Light, perquè era Light, sigui beneficiosa, almenys per les abelles.
Aquesta, la Light, encara porta més sucres, encara és pitjor que l'altra.
Ja.
Imagina't, si el sucre ajudés les abelles, no podria ser.
Veiem a les abelles amb addicció al sucre, eh?
Imagina't, però els problemes tenen, pobretes, que s'estan extingint.
Exacte.
Només faltava enganxar-les al sucre amb la Coca-Cola.
Que ningú provi a casa, sisplau, de posar-los-hi a les abelles ara Coca-Cola, a veure si els agrada. No cal aquestes coses.
Era una fake news de manual.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Lourdes. Demà ens retrobem.
Fins demà.
Adéu-siau.
Adéu.
Demà serà dimecres, continuarem amb tardor, potser es notarà més a l'ambient, i nosaltres hi serem de 9 a 12, com cada matí, portant-vos multitud de propostes i d'idees. Gràcies per ser-hi.